Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Madrid acaba d'empatar el camp del Betis i, atenció, queda a 9 punts del Barça. El Madrid és a 9 punts del Barça després de la jornada 24. Aquesta nit ha acabat fa uns instants, Betis 0, Madrid 0. Ha estat un partidàs divertidíssim, tot i l'empat a 0. Els dos equips han tingut opcions, ocasions, han atacat i han buscat sempre la victòria durant tot el partit. El Madrid, però, es deixa 2 punts més que amplia la diferència favorable al Barça. Pintava a diumenge, avorridot, però acaba amb el Barça 9 punts per sobre del Madrid i la distància torna a ser important, perquè aquesta tarda el Barça ha guanyat el València 1-0 al Camp Nou, gol de Rafinha de cap a la primera, un gol maco, com el que va fer al camp de l'Osasuna abans del Mundial. Ferran Torres ha fallat un penal, l'ha xutat al pal i ha expulsat Araujo al minut 13 de la segona. El Barça ha sabut jugar amb un jugador menys i pràcticament no ha deixat que el València generés perill. Hi ha una jugada mig polèmica per possible penal de Kessié, però ni l'àrbitre ni el VAR han vist penal clar i no l'han xiulat. El partit del Barça suma 3 punts, potser alimenta una mica el debat de l'estil perquè no ha estat brillant ni molt menys. Al migdia l'Espanyol ha perdut. Ha perdut 2-1 a Valladolid, tampoc no ha estat bon partit de l'Espanyol, que perdia 2-0, ha fet el 2-1, l'ha fet Braithwaite, un altre gol de Braithwaite, però pràcticament no ha generat opcions per aconseguir l'empat. També jugat aquesta tarda, primera, Rayo 0, Atlètic Club 0. L'Atlètic Club és el pròxim rival del Barça, diumenge vinent a les 9 a Sant Mamés, i perd dos jugadors importants, sobretot un jugador important. S'ha lesionat Leque, que fa de lateral normalment, i han expulsat Sanset, que és segurament un dels jugadors amb més talent de l'Atlètic Club i que no podrà jugar diumenge vinent contra el Barça. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 62 punts, a 9 punts, amb 53. Hi ha el Real Madrid, tercer, l'Atlètic de Madrid, que ahir va golejar el Sevilla, li va fer 6 gols, tanca la zona Champions, la Real Societat. El Girona és 11è, amb 30 punts, després de la derrota d'ahir al Getafe per 3-2, mala primera part. El Girona queda 5 punts per sobre del descens. L'Espanyol és 12è, 27 punts, 2 punts per sobre del descens, només 2 punts. Hi ha molts equips immersos en la lluita del descens, traient ja l'Elx, que hi va guanyar Mallorca, però el dono per sentenciat. Hi ha 10 equips en aquesta lluita. 10. Ara mateix baixarien a segona l'Elx, el València i l'Almeria. A la Lliga F, aquesta tarda al Llevant, les Planes empatat a 2 contra el Betis a casa. Golaç per fer l'empat a 2. Llavors les Planes 2, Betis 2. Golaç de Xilena, de Mapi. Al migdia, el Barça ha guanyat 5-0 al Villarreal, al Johan Cruyff. Hat-trick de Graham Hansen i retorn també de Jana Fernández després d'estar-se un any lesionada. El Barça és líder, evidentment, 60 punts sobre 60 possibles. A 5 punts hi ha el Real Madrid, em semblen pocs fins i tot. Al Llevant, les Planes ha guanyat 1 punt sobre el descens. Ara està 3 per sobre. A segona divisió, l'Andorra va jugar divendres, va empatar a 0 contra les Palmes de García Pimienta, que és el líder de segona. L'Andorra té 7 punts de marge ara sobre el descens. I 7 gols ja ha fet el Liverpool al Manchester United aquesta tarda a Anfield. Liverpool 7, Manchester United 0. No he vist el partit, però em sembla inexplicable. Comencem, que tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 5 de març. No tenim tota la nit, però la que tinguem la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Enquesta rapidíssima. Aquesta lliga no pot escapar-se-li al Barça després de totes les circumstàncies que estan jugant al seu favor. Ara recupera un avantatge notable, 9 punts sobre el Madrid, Uri.
No se li escaparà, no.
No se li escaparà, eh? Sònia?
No, no fa pinta.
Costa?
No.
Ricard Torquemada?
Jo m'espero una setmana.
Una o dues, no? Que d'aquí dues una, hi ha el clàssic. Una només.
Em sembla més ja... Quan, d'aquí una setmana justa...
Estaríem fent el tercer temps de la TDT després de l'Atlètic Club Barça i ja podràs avançar ja en exclusiva si el Barça és campió o no.
Exacte, si es pot escapar o no.
Sabeu que ha començat el Mundial de Fórmula 1. Sergi Camps, bona nit.
Què tal, bona nit.
Domini dels Red Bulls, com l'any passat, i podi de Fernando Alonso per començar el Gran Premi de Bahrain.
Ha guanyat Verstappen, dominador absolut. El seu company Red Bull, el Checo Pérez, ha quedat segon i Fernando Alonso s'ha estrenat amb l'Aston Martin acabant tercer i aconseguint un podi. Carlos Sainz i el seu Ferrari han acabat en quarta posició.
També aquests dies hem tingut europeu d'atletisme a Istanbul, indoor, europeus indoor d'atletisme a Istanbul, avui amb una gran notícia per l'atletisme català.
La plata del Palamosí a Delmeixal, els 3.000, que ha guanyat el noruec Ingebrigtsen, que també es va endur l'or als 1.500.
Ingebrigtsen va ser a Barcelona per la cursa dels nassos.
Sí.
No la va córrer perquè es va posar malalt, però marxa d'aquest europeu indoor a Istanbul amb l'or als 1.500 i amb l'or als 3.000. D'on és aquest noi, Ricard?
Noruec,
clar que sí.
Punt de l'escola.
A l'europeu d'Istanbul, avui, Sergi, el Jaume Guerra també ha fet una bona posició a la final de salt de llargada.
Ha acabat sisè en aquesta final. Ahir l'Ester Guerrero va acabar quarta als 1.500.
Setmana de la Copa d'Hockey Patins.
L'Hockey Copa l'ha guanyat el Barça, 4-2 a la final contra el Liceo. És la 25a Copa de la història del Barça d'Hockey Patins.
L'ACB avui ha jugat la penya i ha guanyat al migdia de Badalona.
Joventut Badalona 94, Camp Múrcia 68, 26 punts de diferència. Ahir el Barça va perdre a la pista del Saragossa, el Girona va perdre a Màlaga contra l'Unicaja i el Baxi Manresa va guanyar a casa el Nou Congost al Fuenlabrada. Victòria importantíssima contra el Cué. El Manresa encara està, però, en descens.
A la Lliga Femenina, derrota sorprenent, inesperada, de l'Uni Girona aquesta tarda a Fontejau.
Uni Girona 58, Haidis Múrcia 76. Aquest migdia el Barça ha perdut a la pista del Gran Canària. Ahir el Cadí va guanyar l'Estudiantes a casa.
A la Lliga Sobal, el Barça tenia partit aquesta tarda a Irún.
A 26, Barça 32. El partit corria risc per una vaga del personal d'Artaleco, que és el pavelló del Bidasoa, però s'ha acabat jugant. El Granollers va guanyar a casa contra el Cisne aquest divendres. Barça primer, Granollers segon a la Lliga Sobal.
La dominen els catalans a Lliga Sobal. Al migdia, aquest migdia, s'ha jugat un Catalunya-Suècia de rugbi per commemorar el centenari de la Federació Catalana.
Catalunya 51, Suècia 14, gran jornada de rugbi.
I bona notícia, el Mundial de Superbikes.
A la segona prova del campionat, a Indonèsia, el català Xavi Vierge ha aconseguit el seu primer podi al Mundial.
I avui s'han acabat els Mundials d'esquí de muntanya que s'han fet tota aquesta setmana a Buitaull.
L'Oriol Cardona ha acabat cinquè a la prova de relleus, la Marta García quarta, avui no hi ha hagut medalla, però ha estat un bon Mundial pels catalans.
Més d'una medalla ha caigut. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Betis 0, Real Madrid 0, molt bon partit de futbol, molt divertit, molt bon resultat, sobretot per al Barça. Què us ha semblat el partit del Villamarín?
No t'ho has dit, divertidíssim, dos equips molt oberts, dos equips que han buscat la victòria des del primer minut. Cada atac que un no acabava de rematar a porteria o llançar-la fora o la parada al porter era una contra de l'altre equip. I la veritat és que és molt injust que el partit hagi acabat 0-0.
Sí.
Tu, el millor.
3-3 hauria estat més...
Tots han tingut ocasions claríssimes, recordo.
No és injust. Per què és injust?
Home, no, per no veure cap gol, no?
Inmerescut, injust, no.
Home, inmerescut. Però els que defensen, què es mereixen? Perdre.
Home, però els partits de futbol sempre són una mica més macos quan hi ha gols, no? És el moment més àlgid del joc.
Sí, però ja és la meva dèria, no patiu, però...
No, però que el partit hagués estat igual de maco amb un 1-1 o amb un 2-2 i haguéssim
vist
gols.
Home, sí, però pels defenses i pels porters, perquè és merescut rebre un gol, no ho entenc. Però pels defenses i els porters és merescut rebre un gol si els davanters són millors que ells i no han estat millors que ells, no? Si no ho haguéssim marcat.
Hi ha una aturada de Courtois, Jordi, espectacular, a Borja Iglesias, traient el braç esquerre pràcticament quan estava afusellat, increïble, i Bravo, Claudio Bravo, també ha fet bones aturades.
Sí, sí, això dels mereixements acabarà amb el Ricard. No, la veritat és que m'ho he passat molt bé. M'he reconciliat amb el futbol aproximadament 3 hores després del que he vist aquesta tarda al Camp Nou.
És el mateix esport, eh? El que hem vist a un quart de cinc i el que hem vist ara a les nou, eh?
Pretès, el ritme és diferent, el ritme és diferent.
Sí, sí.
Però sí, vaja, si mires la classificació,
és que... I un gol en tres partits, ha fet. Sí. Si no el marquen, per moltes oportunitats que tinguin, no és immerescut, és que no saben posar-la dintre.
Sí.
La posin dintre, que entrenin més.
Però que al bon partit hi han contribuït els dos equips, vull dir que el Betis també ha fet un molt bon partit.
Sí, molt obert. Sí. El camp del Betis, el Barça va fer un partit molt bo.
I de molt mèrit, perquè sense fer Kier ni Canales...
Ja.
Sí,
a Rodri, no, que jove i...
Espectacular.
I s'agraeix que tenien la necessitat tots dos de guanyar desesperadament.
I sí, més el Madrid que el Betis, però... Els últims minuts ha fet la sensació que el Betis donava per bo.
Bé, no és que donava per bo, és que no tenia benzina.
Ja no podia fer res, sí, res més, també.
I deixeu-me dir... Que normalment només l'esmentem quan és per desmuntar-lo. Actuació determinant del VAR, perquè el gol que li anulen a Benzema...
S'ha d'anul·lar, no?
Sí, està ben anul·lat.
Una falta directa de Benzema que entra per l'esquira, però en el camí del peu de Benzema a l'escaire passa per la mà de Rüdiger, desvia la trajectòria mínimament com per destorbar a Claudio Bravo. Per mi, una intervenció adequada, precisa, sí, sí, i oportuníssima del VAR.
No, per això ho deia, perquè és que em sembla realment molt complicat veure-ho en directe, i l'àrbitre segurament no ho ha pogut veure de cap manera, i en canvi el VAR serveix per...
Molt bé, el VAR.
Serveix per això. En general diria que bon arbitratge, sí, per un partit molt difícil.
Soto Grado era...
Sí, diria que
Soto Grado va tenir... A mi no em desagrada. Ja. Li veig personalitat.
Que ja és molt. Si trobes un àmbit que no et desagradi...
Avui s'ha tingut un partit complicat i l'ha tret força.
Sí.
Era difícil.
Sí, sí, sí.
Aquestes mans de Rüdiger confirmen la teoria aquella de que el que marca el gol és l'últim de l'equip que la toca.
Però bé, el reglament diuen que si hi ha un contacte amb la mà en l'última instància l'han d'anul·lar, no?
No dic que si la imagina que li toca amb l'espatlla o amb l'esquena,
hagués
dit gol de Benzema.
N'hi ha un històric de Cristiano Ronaldo que la desvia, crec que és Pepe.
Aquí mateix, al Villamarín.
Amb l'esquena, i va haver molta... Li van donar a Cristiano Ronaldo.
És la jugada de Pedri i Aubameyang l'any passat a l'Estalla.
Exacte.
És aquella jugada. Estem esperant que surtin jugadors i Ancelotti, jugadors del Madrid i Ancelotti, perquè, clar, he sentit Lucas Vázquez, que avui ha fet de lateral dret, dient que no, que la Lliga encara han de competir, la competiran, que han de confiar en ells... Però, clar, si queden a 9 punts, d'aquí dues setmanes ja clàssic.
És el que han de dir, no?
Sí, és el que han de dir, sí.
El que han de fer.
Mira, a veure què diu Ancelotti. Ara surt Ancelotti i m'ho vista.
¿Qué valoración haces de este partido?
Partido que... Sí, siempre que soñado. Difícil, sobre todo, porque creo que se podía ser mejor como eficaz en frente. Hemos tenido algunas oportunidades, se podía ser mejor. La verdad, hemos salido bien desde atrás, hemos buscado muchas veces balón entre línea, y después nos ha faltado un poco de eficacia, un regate más, un centro menos, un balón filtrado menos. Esto es un momento así, es la realidad, porque los últimos tres partidos hemos marcado solo un gol a balón parado. Esto es bastante evidente lo que falta. Tenemos que ser más efectivo, porque a veces la verdad, los equipos rivales se cierran, pero como he dicho, tenemos la calidad de hacerlo mejor, como he dicho, más eficaz, menos, no sé cómo se dice en español,
más barroco, menos barroco sería,
contundente, se puede tirar desde fuera.
Se'l veu descontent, decebut pel resultat.
Lo sabemos, que es un momento así, que tenemos que mejorar.
¿Qué explicación crees que tiene que la eficacia ahora en estos partidos sea menor, teniendo en cuenta que, como has dicho, el equipo tiene
recordaba el Ricard Rafa un minuto.
No sé, yo creo que hemos perdido un poco de rapidez en la transición, que... si recuperamos un balón en vez de meter el balón rápidamente enfrente, nos gusta tocarlo un poco más. También en este sentido se puede mejorar. Creo que es un momento un poco así, creo que es bastante claro las dificultades que tenemos, intentar de mejorarla. Ahora por primera vez tenemos una semana de trabajo, este aspecto tenemos que mejorarlo.
El partido ha sido muy abierto en la primera parte. Seguramente en la segunda, en la última media hora, habéis tenido más dominio de partido, ¿no?
Sí, sí, el partido ha sido abierto. Queríamos un partido abierto porque pensábamos que en transición se podía crear más daño. La segunda parte, cuando hemos tenido más control, hemos tenido las oportunidades, pero yo creo que se podía hacer más daño cuando el partido era abierto y no lo hemos hecho.
Habéis intercambiado bastante entre Valverde y Rodrigo. De hecho, Valverde se alejaba de la salida de balón, ¿no?
Valverde y Rodrigo han empezado como media punta en la primera parte. Después, en los últimos 30 minutos, cuando entró Ceballos, lo puse como extremo derecho para intentar de entrar más por fuera.
La elección del centro del campo hoy, ¿qué buscabas con esa pareja Kroos-Tchouaméni?
Bueno, como dice, un partido abierto. Lo que buscaba era de meter a Rodrigo en una posición que podía crear problemas, combinar con Valverde. Y creo que ahí, por llegando con el balón en esta posición, se podía hacer más daño, como he dicho.
Son 9 puntos.
Ahora,
¿crees que es posible todavía pelear por ganar la Liga?
Sí, posible, no. No es imposible, entonces es posible. Muy, muy difícil, muy complicado, pero tenemos que. No tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Y después vamos a ver.
¿Crees que al equipo le puede afectar esos 3 resultados consecutivos?
Tiene que afectar, porque si no afecta, no mejora. Entonces, que afecte. Y obviamente afecta, porque. No, es bastante inusual que Real Madrid marca un gol a balón parado en 3 partidos cuando hace, no sé, 10 días marcamos 5 en Anfield. Entonces es bastante raro, entonces tiene que afectar, es normal.
Gracias, Carlos, sí. Suerte.
Es Ancelotti, más nuevo. La Lliga no es imposible para nosotros, pero ha reconegut que es muy difícil, muy complicada. És un diagnòstic raonable.
Home, és que han perdut una setmana que tenien l'oportunitat de apropar-se a la temporada. Jo crec que la setmana és molt pitjor pel Madrid que bona pel Barça. El que surt beneficiadíssim és el Barça. És que jo crec que el Madrid ha fallat just la setmana que no podia fallar aquesta temporada. I crec que en són conscients, que ara fa una setmana estàvem parlant d'Almeria, de la ferida que s'havia obert, de què passaria dijous...
Sí, sí, i ara tornes a tenir un avantatge de 3 partits.
I ara resulta que tens més punts que els que tenies a Almeria i que has superat ja l'anada de la Copa, ja te l'has tret de sobre. Vaja, jo crec que és un cop molt dur pel Madrid aquesta setmana de cara a les dues competicions espanyoles.
Els 9 punts que hi ha ara mateix a la classificació, falten 2 setmanes. Només hi ha un partit. El Barça juga al camp de l'Atlètic i l'Espanyol, de l'Atlètic Club, a Sant Mamés, diumenge, i el Madrid juga contra l'Espanyol dissabte a les 2, si no m'equivoco.
Al Bernabéu, sí.
Mira, és així, eh?
Sí, 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 a les 2 dissabte al Bernabéu.
Clar, mantenir els 9 punts és un escenari ideal pel Barça abans del Clàssic. Ideal, o sigui, ja
tu diràs, és difícil imaginar-te sumar-hi més.
És ideal perquè el partit del Madrid és molt més fàcil que el del Barça.
Bé, no ha de jugar, eh?
Bueno, però a priori.
A priori.
És més assequible rebre l'Espanyol que anar a Sant Mamés.
Totalment.
Per tant, tot el que sigui mantenir l'avantatge és una bona notícia pel Barça.
Absoluta. Si no es mantingués la notícia, el Barça empata a Sant Mamés i queda a 7 punts, tampoc no és cap drama. O sigui,
no, però s'ha de rematar el Clàssic.
Te la jugaràs al Camp Nou.
Te la jugaràs al Camp Nou. Tots ho veieu així, més o menys?
Sí, és que la jornada d'avui ha estat bastant clau, perquè veient els 2 partits, ara perfectament podríem estar parlant que la distància és de 100 punts i en canvi el Barça ha tret aquí un rèdit de 3 punts més que li permet fins i tot punxar Sant Mamés i això sí, convertir aleshores sí el clàssic en clau per no complicar-se gaire la vida. Sí, però sí que és cert que, clar, bé, tu vas sumant aquest coixí de punts precisament per poder permetre't que si no estàs bé en el partit previ al clàssic encara tinguis marge com per sentenciar fins i tot la Lliga si guanyes tu al Camp Nou a casa teva, al Madrid.
Jo la sensació que he tingut després de l'expulsió d'Araujo és que avui seria jornada dramàtica.
Que seria jornada dramàtica i acabes a 9 punts.
Acabaries empatant contra el València i el Madrid guanyaria a Sevilla.
Costa, com ho veus?
És que, clar, la puntuació va al contrari del que jo he vist. No dic que el Madrid hagi fet més que el Betis per guanyar, eh? A mi l'empat em sembla que descriu bastant bé el partit. És igual si a 0 o a 3. Però el Barça em desconcerta perquè va sumant punts de manera que a mi em resulta incomprensible tal com juga. I clar, no hi ha res que em faci pensar que si fins ara ha sumat la quantitat impressionant de punts que ha sumat jugant en alguns partits molt per sota del que jo considero necessari per guanyar un partit solventment, no crec que ara la cosa canviï molt en 14 partits.
Però el futbol
partits.
És molt capriciós.
Sí, sí, no. Pot passar perquè, igual que el Madrid, en dues setmanes s'ha deixat 4 punts, vaja, en dues jornades seguides s'ha deixat 4 punts, que els podia haver guanyat. Jo insisteixo, no estic dient que el Madrid hagi merescut guanyar, perquè no ho penso, però que han estat partits molt oberts es podien haver definit per detalls. I en canvi avui el Barça treu endavant un partit que realment, jo no sé si un drama, perquè és que el València és el que és, però sí que és veritat que quan he vist mitja hora per davant amb 10 jugadors i el Barça, que ja no hi era feia estona, és a dir, no és un partit que l'estàs governant de cap a cap i de cop et quedes amb 10 i dius a veure ara com ho encaixarem. És que el Barça, quan li han expulsat Araujo, no és que el partit hagi canviat, és que el partit ja havia canviat a 10 minuts pel final de la primera part. Llavors, a mi se'm fa molt difícil. Jo ja fa setmanes que penso que el Barça guanyarà la Lliga, però perquè només la competeixen dos. És a dir, ja sí, Sant Mamés potser és un lloc i, evidentment, el Clàssic n'és un altre. Però començo a veure difícil trobar llocs on el Barça es deixi punts, malgrat que venim d'Almeria i malgrat que, com ara deia el Ricard, això es pot girar en un moment, però jo no ho sé veure perquè el Madrid tampoc està regular.
Anem un moment a publicitat. Quan tornem, tornarem al Camp Nou i al que ha fet el Barça aquesta tarda contra el València.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tot el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa al matí de Catalunya Ràdio.
En teatre, el groc sempre ha estat símbol de mal presagi. Ara i aquí, també.
És un abús des de la seducció. M'ha costat anys adonar-me que he viscut situacions on jo no he consentit.
Recordo que em vaig estirar cara amunt sense dir res, perquè no em sortia res. I llavors ell va seguir fent-me petons. Si tanco els ulls, veig el sostre d'habitació. Groc.
Sense ficció, el sostre groc. A TV3, dimarts a la nit.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
4.529, 4529 de la sèrie 48.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, passant la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Hem de mirar cap al Camp Nou i cap a aquesta victòria del Barça, que finalment el deixa amb 9 punts de marge sobre el Madrid. El Barça ha guanyat 1-0 al València. Desena victòria per 1-0 o 0-1 del Barça aquesta temporada. Com us ha deixat el partit d'aquesta tarda al Camp Nou, Uri?
Tristot pel joc mediocre de l'equip. I content perquè, com he dit abans, amb l'expulsió d'Araujo veia una tarda dramàtica amb un possible empat del València al Camp Nou i victòria del Madrid a Sevilla. I, per tant, com que ha sigut tot al revés, doncs...
Sònia, tu?
Sí, un partit dolent tot, que jo crec que n'hi ha uns quants durant la temporada i sobretot quan vens d'un partit on hi has posat molta adrenalina com un clàssic... d'aquells típics partits també de postseleccions, fins i tot et diria, però de postchampions, i que efectivament, tenint en compte com ha quedat l'escenari al minut 60 de partit, doncs em sembla que mira, tu ho hem salvat.
Costa, no utilitzis cap adjectiu de moment. Pensa't en un, el que vulguis. A tu, o sigui, a tu el partit gairebé t'ha... No sé si dir...
Horroritzat. No ho has reposat, eh?
No. Intentava evitar l'abominable.
Per què no
ho en parlarem de l'abominable?
Baixo d'abominable a horrorós...
Bé, no és baixar, és mantenir el nivell.
Perquè Xavi ha explicat que els jugadors estan cansats. I això ho puc entendre, eh? Ara, fora conyes... Jo és una variable que en l'escalfada del moment no he tingut present i la puc entendre, és a dir, més enllà de les absències per lesió, és veritat que vens de partits molt exigents i hi ha un moment en què el cos diu prou o fins i tot inconscientment es relaxa i això ho puc entendre. Que justifiqui el partit que s'ha marcat el Barça, per mi no. I jo crec que, ara ho deia la Sònia...
Què és el que t'ha posat més nerviós?
La incapacitat per jugar a futbol. O sigui, és que jo crec que el Barça avui no ha jugat a futbol, llevat d'una estona després de l'1-0 i després, més que jugar a futbol, ha tingut una reacció d'equip intel·ligent quan s'ha quedat amb 10. Però és que no hi ha cap mena de fluïdesa, no hi ha cap harmonia i a moments tinc la sensació que em cou que no hi ha cap idea de com elaborar les jugades d'atac. És que la primera part he tingut la sensació que l'equip no juga a futbol, que fa jugades episòdiques.
Això ho has dit al descans de la TET,
sí.
I m'has fet pensar-hi una mica i apropar-me molt al teu punt de vista.
I bé, perquè avui Rafinha, per exemple, la segona part no ha existit, però la primera el Barça ha viscut de les inspiracions de Rafinha. No tot el que passa...
Ha tingut 10 minuts bons o
sí, però,
bé.
Sí, però com el partit ha estat tan terrible, suficient per mi per ser el millor.
No, vull dir el Barça, després de l'1-0.
Ah, vale,
entre que el València també doncs, ha quedat una mica fora del partit una estona, el Barça semblava que allò ho tancava en aquell moment. Ha durat, he dit 10 minuts, potser 8.
Però jo penso, a mi m'ha desconcertat perquè el Barça ha començat malament, ha començat un punt precipitat,
sí.
I llavors dius, d'acord, el gol el tranquil·litzarà perquè no és per menys, agafa una bona dinàmica, però de cop no em sé explicar per què, desconnecta i acabem, insisteixo, perquè el València és el que és avui i perquè venia encara amb més baixes que el Barça. Acabes a la primera part ja amb un parell d'ensurts i la segona part, més lluny de corregir-se, empitjora i, evidentment, a partir de l'expulsió, doncs, a treure aigua de la barca. Poca, d'acord. Que ens hem de felicitar perquè l'equip ara sap defensar situacions d'aquestes? Doncs també, no és casualitat. Segurament és producte de que tens jugadors molt bons en aquest apartat. Però jo no sé, és que no he parat de pensar tota la tarda en els nets que anaven amb els avis de la Laia Tudel.
Estàs preocupadíssim per la infància?
No, sí, al contrari. Esteu preocupats vosaltres, perquè a mi que un partit es jugui a les 4 i quart, sí, que un partit es jugui a les 4 i quart, per definició, sí, em sembla terrible. Em sembla
aquí tenim el cuit de tot plegat.
Ah, sí?
Que costa un diumenge, al migdia, no pugui dinar com ell hauria de dinar i se n'hagi d'anar al Camp Nou.
Això em sembla un atemptat familiar.
Però a partir el futbol tota la vida era a les 5, eh? Havies de dinar ràpid i
amb
el metro o el que poguessis i marxar cap a l'estadi.
Totalment d'acord. Centenars de vegades ho havíem fet, però no és el mateix les 5 que les 4 i quart. Però en tot cas aquest no és el tema. Que és que jo anava cap al camp pensant, home, doncs mira, a tu toca la pera, però ja molts avis que han pogut portar els nens avui a l'estadi i els hem perdut.
No, home, no.
Els nens ho passen bé igual, home.
Sí, home, sí, bueno, home, jo he fet una enquesta quan he arribat a casa i en tinc uns quants.
I què? S'han quedat tots fins al final del partit.
I perfecte, i que no han patit gens, i que això va com una molt futur.
3 de 3, hat-trick?
O sigui, sí, sí, o sigui que tots tranquils.
I tu,
sigui...
estàs tranquil, Ricard?
Jo, home, jo comparteixo el desconcert que tenim perquè... Sobretot per la història, el relat de l'equip, no? Però pensant-hi una mica en el partit, jo no li veig tanta... Jo, vull dir, ja és un partit que ha dit la Sony, ja l'hem vist, vull dir... No...
Però ja són uns quants massa, no?
Sí, però és que, clar, si resulta que ja ens passa i de cop i volta no hi ha ni Lewandowski, ni Dembélé, ni Pedri, ni Gavi en una plantilla que estem veient que hi ha un salt de qualitat entre un grup i un altre, doncs, home, jo avui no m'esperava un festival, jo avui m'esperava un partit encallat i crec que el gran tresor del partit és marcar un gol al minut que el marquem, si no el partit, vaja, s'encalla i no sabem què hauria passat, però era un partit que a mesura que el València anés reforçant la seva autoestima se'ns hauria complicat. Vaja, jo creia que era un partit que se'ns podia travessar, o estem veient que hi ha jugadors que no són capaços d'elevar el nivell. Sentim l'entrenador que continua dient que els jugadors no entenen el joc prou, i si no entenen el joc prou i és l'argument pel qual ell entén que l'equip no té la personalitat que voldria que tingués més continuïtat en pilota. Ves a dir, és que el Xavi Hernández estigués ara aquí al club de la mitjanit i estaria d'acord amb nosaltres. Ha de fer un pas més l'equip en el joc.
Ha de millorar el joc,
sí. Hem de demanar més.
Això tots estem d'acord. Tot i que avui tens un dia difícil, et falten jugadors.
El València no tenia Cavani, no tenia Gallà, no tenia Lato, no tenia Nico, no tenia
Correcte.
Però no
seria bo conformar-se amb aquesta versió del Barça.
Al València li faltaven aquests, però al Barça li faltaven els altres o no?
Sí, també.
Només falten els del València.
Però llavors parlem dels dos, perquè només parlem de la versió del Barça.
No, però és que jo m'he preguntat pel Barça. Si em preguntes pel València, et diré que jo crec que el València, quan tingui aquests jugadors, creixerà, però m'estan preguntant pel Barça. És que no estem posant en el mirall el Barça contra el València les baixes que tenia un o l'altre. Estem parlant del Barça, de com s'ha expressat col·lectivament el Barça, no respecte al rival. Ho dic perquè jo no ploro per les baixes. No és la meva intenció plorar per les baixes. El que sí que és evident és que el Barça, col·lectivament, més enllà del rival que tingui moltes baixes o poques, amb els jugadors que tenia avui, no és la millor versió. Vaja, i això a mi... jo no m'esperava una altra cosa i m'he trobat el que... I si anem a Sant Mamés amb aquest equip, no sortirem d'aquí, perquè jo el que estic descobrint és que doncs, hi ha un salt de qualitat a la plantilla i que l'entrenador, tinc la sensació que quan fa el diagnòstic, fa un diagnòstic molt similar al nostre i no sé si veu capacitat per resoldre-ho a curt termini. Ara, si és que no arriba el missatge, si és que el missatge no és l'adequat, si és que ell no troba les claus perquè els jugadors reaccionin. Aquesta és, per mi, la clau de la qüestió. Per què? No sé per què, però vaja... hi ha futbolistes que s'estan evidenciant capitals en aquesta plantilla, i de l'11 titular, doncs si vols posar-ne 12, on pots posar 13, però quan cauen els migcampistes ja no hi ha migcampistes de relleu. Si cauen els centrals correctors, tot i que estan apareixent centrals, l'equip ho va patir a la Champions, i si cauen els davanters estructurals, doncs l'equip també ho passa malament.
Home, però el Barça no està jugant amb el Barça Atlètic, eh? O sigui...
Està jugant amb la segona unitat.
Amb part de la segona unitat.
De la segona unitat.
Amb
no?
bona part de...
De mig camp... O sigui, defensivament l'equip està bé...
Sí, prou.
Té la primera unitat. De mig camp cap endavant, l'equip està bé? No, està jugant amb la segona unitat.
És que us volia fer aquesta pregunta. Això depèn tant de la qualitat individual dels jugadors que surtin al camp? És que a mi em fa la sensació que ha d'haver-hi una idea que sostingui el joc d'un equip i que després la qualitat la faci brotar a nivells excelsos. però no hi veig que el Barça, per exemple, avui, i no és el primer dia, es passi la pilota amb naturalitat, amb continuïtat, busquin una opció fàcil, per jugar fàcil, si és que això del futbol, si ho simplifiques molt, és passar-te la pilota i intentar avançar mentre et passa la pilota, no? Doncs això jo no l'hi veig, Ricard.
Home, l'hem vist...
En alguns partits. El dia de la... Sí, però sempre a la final de la Supercopa. Sense continuïtat, clar.
No,
però si veus un dia és que ets capaç de fer-ho i has d'insistir en aquesta idea per anar creixent.
Sí, no amb prou continuïtat. Quan l'hem vist, han estat els jugadors més capitals, no? El que no l'hem vist és amb els jugadors secundaris, estic d'acord. No hem vist mai aquesta expressió col·lectiva. Bé, no ho sé. O sigui, el que jo vull dir és que si un dia ho fan i uns altres dies no ho fan, ha d'haver-hi algun motiu, no? Però... Perquè alguns dies ho fan, no? Perquè si em dieu, no, és que no ho han fet mai...
El dia del Betis van jugar doncs prou al sí. que...
El ara, que va molt lent, estic d'acord amb vosaltres, va molt lent, sí, va molt lent, però vull dir que l'equip ho ha mostrat, això ho ha ensenyat, i llavors l'única cosa que veig és que els actors d'un dia i d'uns altres no són els mateixos, que això no és ni cap excusa, ni cap coartada, ni com deia l'Oriol, les baixes del rival, no vull maquillar res, simplement estic fent una mirada freda de per què passa això, que ens desconcerta, perquè és evident que el desconcert és comú a tothom, jo també el tinc.
O potser sí que influeix més que d'altres equips la qualitat en la idea que té el Barça. És a dir, si la teva idea és tenir la pilota al mig del camp i en aquest mig del camp fer-la circular molt ràpid, és evident que no és el mateix quan tens Pedri o quan tens
Sònia, ni proven de passar-se-la, de fer dos passes tontos, que els dic jo, ens la passem i que es moguin una miqueta. O sigui, és sempre atac directe. Hi ha una precipitació per atacar. La precipitació i la distància més llarga provoquen falta de precisió, normalment. Saps? O sigui, el que a mi em sobta és que no hi hagi ni la intenció.
Mm. Una pregunta. No sé, jo crec que sí que hi ha intenció, eh? Jo crec que perden pilotes a 3 metres. O sigui, en perden molts per JK vertical, sí. Però avui, al principi del partit, hem vist passades... molt fàcils o passades mal escollides. O sigui,
tornaria al concepte que... de Xavi de pulcritud, no?
Sí, totalment.
Em deixeu fer una comparació que com totes les comparacions és injusta, però el Betis no juga el que juga el Barça, però estarem d'acord que té una idea bastant definida.
Similar, sí.
Avui no tenia ni Fekir ni Canales. Han jugat aquest nano Rodri, que pel que li he vist, li he anat veient, està bé, però no crec que sigui Fekir, i a la dreta he jugat Ruibal, que a mi m'ha flipat, però el que vull dir és que el Betis no ha canviat de manera de jugar, que potser hauria fet més mal al Madrid amb Fekir i Canales, doncs probablement sí, però jo no l'he vist canviar de manera de jugar, és a dir, m'ha fet la sensació que allò funcionava igual que si haguessin estat els titulars, amb menys precisió o amb menys potencial, i això és el que jo no sé veure al Barça. I no estic intentant dir que el Barça hagi de jugar igual si juga Pedri que si juga Kessié o que si juga Sergi Roberto en lloc de Gavi. I això crec que ho entenem tots. Però no pot ser que canviïs d'una banda a l'altra perquè no pots jugar amb els titulars, perquè llavors necessitaràs tenir 22 tios titulars, i això ni quan teníem tots els diners del món no ho podíem fer. Vaja, jo no vull dir que sigui només qüestió de Xavi, la qualitat dels jugadors és el principal, però jo crec que no podem atribuir tot això, perquè és que juguem contra equips que tenen pitjors jugadors que la nostra segona unitat i semblen més... Vaja, jo els veig més equips.
Més lubricats, sí.
Sí.
Sònia, t'he tallat abans que estaves argumentant el teu punt de vista.
No recordo què volia dir. De respecte a això que diu el Costa, estava pensant que és que a mi, justament això que comenta, em serveix pel clàssic de Copa més que per avui, perquè avui el que m'ha semblat és que tu ho provaves i que simplement tenies un mal dia perquè hi havia molts jugadors que no estaven en aquell punt de precisió que haurien de tenir, que efectivament avui, òbviament, el rival era molt més assequible que no el que et vas trobar a la Copa, és a dir, avui no jugaves contra el Madrid, però això que, o sigui, avui hem vist el Betis jugant contra el Madrid i el Betis efectivament no ha canviat de forma de jugar. Segurament també és cert que el Madrid avui n'ha plantejat el mateix partit que li va plantejar el Barça, però que a mi en això em va grinyolar molt més que canviessis el teu, la teva manera de jugar. És cert que el que ha explicat Xavi des d'aleshores és que no va ser voluntari, i ja ho entenc, no sabíem sortir i ens vam anar endarrerint i ens vam acabar trobant còmodes en el bloc baix. Però el que vull dir és que que a mi no m'ha semblat que avui el Barça hagi canviat la seva manera de jugar perquè hagi tingut quatre baixes. Ha intentat jugar el mateix, el que passa que no és ben bé el mateix, clar.
Uri, em permets un moment?
Sí, sí.
No, és que estic... que l'Uri fa estona que no parla. Jordi, amb el tema del Betis entro un moment. Clar que el Betis juga el mateix, perquè el Betis té... els rols molt més ocupats a la plantilla que el Barça, molt més repartits. Quants davanters té el Betis com Borja Iglesias? I ara ja en té tres. Borja Iglesias, William José i Ayose.
Sí, quants però avui, per exemple, Ayose no ha jugat de davanter, ha jugat tirat a l'esquerra.
No, correcte, però després quan Borja Iglesias ha marxat ha entrat William José.
Sí.
I quan et pressionen home a home dalt, tens una descàrrega, un jugador que et pot venir a rebre d'esquena i que et dona sortida. El Barça no té un segon Lewandowski. Ha de jugar amb Ferran, no. Que no té la capacitat física per guanyar un duel a Militao com s'ha barallat Borja Iglesias durant tot el partit, i després s'ha barallat William José.
Ja l'hem regalat el dia a Madrid.
Ah, sí, no, això és...
Ahir va fer dos gols, Memphis.
Ara, quan hi havia Memphis aquí, Uri, molta gent jo sentia que és que no estava ni per tercer davanter. Vull dir que això va una miqueta...
No, el que no el veia ni per tercer davanter era Xavi. Jo vaig anar ahir...
Home, però aquí...
A mi va semblar bé que el venguessin perquè era el sisè davanter.
Sí, però...
Però ara l'hauria fet jugar, eh?
Home, l'any passat, clar. que valorava que era el màxim golejador, jo sentia molta gent que discrepava dient que Memphis no era... que aquest era un problema del Barça, que Memphis fos el màxim golejador del Barça. Vull dir que per mi Memphis... El vaig arribar a comparar amb Neymar, o sigui, no m'explicareu a mi el que penso de Memphis. El que vull dir és que el Betis quants mitjacentres té? Guardado, Guido, Carvalho... Tot són rèpliques. Quants mitges puntes poden jugar per dintre? Canales, Fekir, Rodri... Sí, amb qualitat diferent, però amb les circumstàncies molt similars, amb un perfil futbolístic d'una plantilla ben dissenyada i ben estructurada des de ja fa anys. Però, el Barça tant, no s'assembla a Sergi Roberto a Kessié, ni Kessié a Gavi, ni Gavi a Pedri, ni De Jong... Ni... O sigui, però... tenim un mig camp que és com tenir un armari que tenim dir, totes les peces de roba, però no n'hi ha cap similar.
Ens hem d'aclarir perquè resulta que quan fitxem Kessié va bé perquè tens un jugador diferent.
I jo m'aclareixo molt ràpid. Jo oportunitats de mercat no en compraria ni una.
No ho dic per tu.
Doncs espera't, Ricard. Escolteu-me, que tinc l'Àlex Dalmas esperant-nos. Obrim el Futbol Club Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
I tu com ho veus, això? És més una qüestió col·lectiva o és de falta de qualitat individual d'alguns jugadors?
Si m'haig de quedar amb una de les dues, perquè sempre hi ha combinació, jo crec que és molt de falta de jugadors, d'absències. Crec que el Barça ha trobat, en quant a la fluïdesa, ha trobat un patró de joc molt, molt determinat i amb uns jugadors molt determinats. I quan aquests jugadors no hi són, es nota, perquè és un sistema de joc, és una manera de jugar que es basa molt en la presa de decisions. I a partir d'aquí doncs penja tota la resta. Però estem d'acord, jo crec que estem d'acord tots que el Barça de les últimes setmanes ni genera ni domina. Per tant, amb la falta de fluïdesa estem tots d'acord. Jo crec, si em dones a posar uns punts per als quals es produeix això, per mi són tres factors. El primer de tots és que hi ha certs defenses que tenen dificultats per trobar aquesta primera passada quan tenen pressió, i penso en Araujo quan juga a banda, penso en Koundé quan juga a banda, que també té certes dificultats. Aquesta sortida, quan es fa en llarg, no hi ha un jugador ara que te les descarregui, això aquí coincideixo amb el Ricard. En segon lloc, jo crec que ara el Barça no té migcampistes amb les absències, no té migcampistes amb la capacitat d'assumir una passada en pressió i donar-li progressió al joc, i per tant aquí es queda encallat. I després, la última és molt clara. Per mi és la P de Pedri, la P de precipitació, la P de patró, el que us deia, no? És a dir, del mig al cap cap endavant, avui jo crec que ho hem vist tots, no? 72 pèrdues a la primera part. Molta precipitació, molt joc directe. No hi ha aquesta pausa que a vegades et fa tenir continuïtat en la jugada.
Tu ets un tio positiu, i en positiu s'ha de llegir l'efectivitat defensiva del Barça, que està defensant molt bé, sobretot l'àrea, i aquí ens pots aportar dades fins i tot, Àlex.
Sí, per mi és la gran notícia, no? Venim de dos partits on clarament la lectura ha de tenir dos visions molt diferenciades. Aquesta que diem, i és evident que el Barça en pilota no està bé, però sense pilota està meravellosament bé, sobretot en l'últim terç o en el terç propi de camp, que és alguna cosa que el Barça típicament no havia fet bé, i per tant el creixement és indubtable. La defensa de l'àrea és magnífica. Jo crec que l'equip aquí hi ha un treball de dia a dia que s'està notant molt. Les distàncies entre els quatre defenses són impecables. La distància lateral-central i central-central és molt bona, és a dir, el Barça no està concedint passadissos interiors.
Estan juntets,
sap molt bé. Perdona?
Estan juntets, els laterals amb el central de la seva, del seu perfil, entre els dos centrals.
Ah, exacte, no concedeixen passadissos interiors i no concedeixen xuts des de la frontal o xuts fàcils, no? Mira, amb el partit d'avui, si sumem els dos últims partits, Madrid i València, el Barça ha rebut 26 xuts. Sabeu quants aportaria? Només un. Això vol dir que s'ocupa molt bé l'àrea, que per tant poques rematades són fàcils, i que les zones més favorables per al rival estan molt ben protegides. Jo crec que aquest és un punt positiu dins d'aquest marge de millora gran que li hem vist a l'equip en aquests 3-4 últims partits en pilota.
Sembla bé, serà un bon examen per la defensa sense Araujo.
Sí. Sancet està sancionat, però hi ha els Williams que corren, que se les pelen, i home, sí, home, i l'ambient de Sant Mamés en si...
Veurem que igual que les baixes es noten a la part ofensiva, veurem si també les baixes es noten a la part defensiva.
A veure qui juga com a centrals. Christensen, Marcos Alonso, després del partit de Marcos al Bernabéu. Ah, és una opció. I Koundé de lateral dret. El tot gira, Sergi Camps, heu donat dades defensives interessants d'aquest Barça.
Sí, bé, no són nostres, corrien per Twitter, hem de defensar l'autoria d'una altra persona,
això, no
home, però tampoc m'atribuiré una virtut que no tinc. A veure, el Barça ha encaixat 8 gols en 24 jornades, és el rècord de la història de la primera divisió.
A la jornada 24.
A la jornada 24, sí.
A les 25.
I supera el rècord de dos equips... un de mític i un de potser no tant, el mític Deport del 93-94 amb Liaño, que n'havia encaixat 9 a la jornada 24, i l'Atlètic de Madrid de la 17-18 amb Oblak, que també en va encaixar 9.
Vull rematar el partit d'avui, el partit del Camp Nou, en quatre situacions i fets molt, molt concrets. La primera, el penal el xuta Ferran Torres, va al pal. Ansu li ha demanat, no s'hi han posat d'acord, l'ha xutat Ferran, sembla ser que hi havia una llista predeterminada des de la banqueta i li tocava a Ferran, però és que el Barça ha xutat dos penals aquesta temporada a la Lliga, ha fallat els dos. El primer, Lewandowski contra l'Almeria, el dia que marxava Piqué, i el d'avui de Ferran Torres contra el València. Què ha xutat?
Ferran és millor llançador que Rafinha, o que sí?
No ho sé.
Si la meva pregunta és, avui Ferran era el número 1 de la llista?
Diria que sí.
Semblava que sí, pel que ha dit Xavi.
Xavi ha dit que sí.
Predeterminat així.
El no, que no sabem Xavi, si la segona era Ansu.
Xavi no va dir en profunditat que era el número 1 de la llista Ferran.
No, però vaja, jo entre línies he entès que ha xutat el que estava abans a la llista.
A mi també m'ho ha semblat.
Sí.
O sigui, aquí posant a Lewandowski en el joc, qui creieu que ha de xutar els penals al Barça fins a final de temporada? Uri?
Lewandowski.
Sònia?
Lewandowski.
Costa?
Doncs et diria que sí.
Jo també. Torque?
Lewandowski.
Però que Àlex? Sí, ha d'estar al camp per xutar-lo,
sí,
no?
Sí, home, quan hi sigui, que el xuti. Sí, home, sí. I Lewandowski també, si no, no el xutarà.
Lewandowski. Ja, no, però vull dir que no, per norma, que sí, serà més difícil quan no hi hagi lesions que hi sigui.
Que no vol dir que Lewandowski sigui millor xutador que aquí sí.
Però Lewandowski, mira, va fallar contra l'Almeria.
Lewandowski està content i que
ja, tens raó. Àlex, tu has dit la teva?
Lewandowski, sí.
També. A Frenkie de Jong l'han canviat al descans, estava una mica carregat, ja ho ha explicat el Ricard Torquemà de la TDT, ens ha deixat a tots més o menys tranquils, canvi per precaució, en principi no ha d'haver-hi problemes perquè pugui jugar diumenge vinent a Sant Mamés. Hi ha una jugada mig polèmica, el penal que ha reclamat el València de que sí sobre Fran Pérez del tram final del partit. Ni l'àrbitre, el Verora Rojas, ni el VAR han vist prou contacte com per xiular penal. Us ha semblat penal, Uri?
Sí.
Sònia?
Em sembla tan grisa que em semblen bé qualsevol de les dues decisions que hagi pres l'àrbitre. És a dir, el que crec és que en aquesta jugada no ha d'entrar el VAR. Si l'àrbitre considera que és penal, m'ho sembla, perquè hi ha motius per pensar-ho, i si considera, com en aquest cas, que no, també crec que està bé la decisió. Perquè jo, segons quina repetició veig, m'ho sembla o no m'ho sembla.
Sònia, i Costa, perdona.
Igual, després d'haver 80.000 repeticions, n'hi ha algunes que no em sembla penal, i en canvi algunes altres que em genera molts dubtes, però estic d'acord que si l'àrbitre... També t'haig de dir que...
L'àrbitre ha xiulat córner, eh?
Sí, 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 per això, per això.
Que, sembla... que pot ser que l'àrbitre hagi vist una cosa que no és. Per tant, podria entrar al VAR.
Però
el VAR entra en un error flagrant, i aquest no és un error, per mi no és un error flagrant, vaja.
Per mi tampoc, i...
El córner no el pot fer enrere.
Exacte.
No, però pot entrar en una cosa que l'àrbitre no ha vist. O sigui, l'àrbitre ha vist que s'hi ha tocat la pilota, per tant ha xutat córner.
Home, això que diu l'Uri té molt de sentit. El que passa és que el que en diuen els jugadors és que l'àrbitre els hi ha reconegut el contacte, no?
Sí, però que, i que no era prou contacte. A tu, Ricard?
A mi en directe m'ha semblat penal, però no he pogut encara veure el repetit i per tant no clar, et puc dir el que he vist a la primera impressió, que he vist que no tocava pilota i aleshores m'ha semblat que era penal.
I hi ha hagut un jugador, qui ha atès els mitjans de comunicació el flash del València?
Hugo Guillamón.
Això, doncs, ha tingut la mateixa sensació que jo al camp, que és que l'àrbitre fa una pausa...
Sí,
i jo creus
també.
Que vaig
també
jo també,
Jordi.
Jo també. I he pensat... Clar, això, si ets jugador del València i estàs resant perquè et xiuli penal, et pot fer mal pensar, però jo la veritat és que després de veure la repetició puc avalar la decisió de l'àrbitre.
Uh-huh. Àlex?
Jo, per ser honestos, a mi sí m'ha semblat penal.
Sí, no? Doncs, o sigui, entre el sí i el no, i els que sí, sou dos que sí, i la resta estem en gris.
Si hagués sigut al revés.
Estem en gris. Si hagués sigut al revés, penal claríssim. No, però vaja, no tots els contactes són falta, i aquí el Verolajos, a més, és que ha explicat per què no considerava que fos penal. Ara, en una estona, vaja, en 3 minuts, connectarem amb el Donques, que ens ha d'explicar una cosa sobre Messi, però abans, la derrota de l'Espanyol a Valladolid. El Valladolid ha guanyat 2-1 l'Espanyol. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
A línies generals, mal partit de l'Espanyol.
Sí, absolutament. Un partit que ja ha començat malament amb la lesió de Brian Olivan al minut 9, canvis obligats, un Espanyol que ha tingut alguna fase bona, alguna acció puntual més o menys destacable, però que en general ha estat molt superat pel Valladolid en un partit on no s'ha sentit gens còmode l'Espanyol. Minut 24, gol d'Ivan Sánchez, novament a pilota aturada, en van 13 ja. Hi ha hagut una pilota al pal de
Puado. Que està clau, de Puado, el travesser.
Sí, amb l'1-0, que potser hauria canviat una mica el panorama, però res, a la segona part, el 2-0, gol de Guado, un Espanyol que ha generat molt, molt poc precís, i finalment el gol de Braithwaite, que vaja...
Un altre de Braithwaite, però, Són quants gols?
Vuit gols de Braithwaite.
Vuit gols, déu-n'hi-do. Com s'ho ha pres Diego Martínez?
Mira, Diego Martínez jo crec que cada vegada és menys autocrític, si és que ho havia sigut alguna vegada una mica. Molt conformista, reconeixent que ha estat un partit raro, irregular, que ha faltat precisió, i apel·lant molt a aquest gol, possible gol de Puado, si no hagués tocat el pal, que diu que el partit hauria estat ben bé un altre, i que es queda amb el fet que dels últims 3 partits l'Espanyol ha aconseguit 6 punts de 9, i mira, és un balanç positiu, però vaja... molt lluny del que hauria de ser aquest Espanyol.
A 2 punts del descens Espanyol, eh? És veritat que hi ha molts equips que estan en aquesta lluita.
Jo no recordo una lluita pel descens tan bèstia com la d'aquesta. Hi ha 11 equips implicats.
Descavalgant, perquè tu hi poses el l'Elx. Jo l'Elx ja n'hi poso, que hi va guanyar Mallorca. 10-11 equips implicats. És increïble. Què respira?
Mallorca fins a baix?
Sí. Què respira l'Espanyol, Sergi?
No, l'Espanyol... L'ànim general és que tocarà patir. I que cada victòria serà celebradíssima, perquè amb la quantitat, ara ho dèieu, d'equips que hi ha, ningú se'n refia de res a l'Espanyol ara mateix. Mm-hmm.
Patirà l'Espanyol, Uri?
Tots els que estan a baix patiran, perquè tots aniran traient punts. Em sembla que el primer partit després de l'aturada hi ha un Girona espanyol que serà dramàtic, també, a falta de 9 o 10 jornades.
Mm-hmm. Sònia, tu com veus el futur de l'Espanyol, molt ràpid?
No, jo crec que... Vaja, hi haurà alguna jornada que va tirar, però que se salvarà fàcil.
Sergi, tant de bo, no?
Jo crec que s'acabarà salvant.
Jo també.
Però no de forma fàcil.
Jo crec que a l'última jornada arriba salvat.
Sí.
Pot ser.
Mireu què us dic. El pròxim partit, dissabte, a les dues...
Al Bernabéu.
Al Bernabéu, Sergi.
Ah, però el Madrid no fa gol, Sergi.
No, adéu no, al Bernabéu.
Ah, havia entès adéu, perdona.
Després han de rebre el Barça i l'he dit a Madrid. El calendari d'Espanyol tampoc no és fàcil.
No, no és fàcil, no. Sergi, ara sí.
Adéu.
Vinga, ja vagi bé, bona nit a tots.
Adéu, Sergi, ara sí, toca Doncast. Doncas, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Avui tens una història de Messi pel Club de la Mitjanit.
Sí, una proposta espectacular que li arriba des de l'Aràbia Saudita.
En què consisteix concretament aquesta proposta espectacular?
És una proposta que li faria l'Itihad de l'Aràbia Saudita per fer, a part també el govern saudí està implicat per ser ambaixador del 2030 al Mundial que juntament amb Egipte i Grècia vol ser seu a l'Aràbia Saudita, i es parla de fins a 350 milions d'euros.
No hi ha límit salarial, eh?
No hi ha salari cap aquí.
Escolta, mi saps quina idea té Messi, què li ha passat pel cap quan ha rebut aquesta oferta d'Aràbia?
Doncs al fil del que s'ha comentat també aquesta setmana, doncs ell la defugiria perquè en principi doncs vol seguir a Europa per tenir doncs més compatibilitat i poder doncs arribar a la Copa Amèrica doncs en perfecte estat.
No és l'únic que ha rebut ofertes d'aquestes desorbitadíssimes de l'Aràbia Saudita, i ha anat a jugar-hi Cristiano Ronaldo, però hi ha un altre jugador, un jugador del Barça que ha rebut oferta, i potser hi ha algú altre.
Sí, sabem, doncs, a Bussi, també es parla doncs d'altres jugadors com Modric, Paulinho, que arribarien doncs per vestir encara més la competició saudita.
Aquesta gent té tants diners que estan tocant autèntiques patums. Tu, Doncas, diria que ets partidari del retorn de Messi al Barça, eh? Si fos possible.
Absolutament, sí. Fa uns mesos doncs ja vaig dir que xifraríem un 65% les opcions, i tant de bo. Mentre que no es consolidi la seva renovació pel PSG, doncs encara tinc moltes esperances.
Sí? Ets optimista, eh? Què creus que farà al final?
És molt difícil, no? Però jo tinc esperances, i almenys, doncs, que ja et dic, sempre que encara no renovi pel PSG, doncs tinc moltes esperances de que almenys el Barça, com a soci del Barça, ho intenti.
Molt bé. I coincidim, Doncas. Gràcies, bona nit.
Una abraçada, saludos cordiales.
Abans d'acomiadar-vos a tots cinc, no us pregunto què creieu que passarà, perquè és difícil saber-ho. La pregunta és, us agradaria veure Messi tornar a jugar amb el Barça la temporada vinent, Uri?
M'agradaria, però si depengués de mi, no el faria tornar.
Sònia?
Amb el cor sí, amb el cap no.
Costa? Més o menys com l'Uri, eh? És la mateixa línia. Similar.
Sí.
Costa?
Sí, jo fa un mes us hauria dit que ni de conya... Començo a pensar que sí.
Perquè et vols divertir una miqueta quan jugui al Barça un quart de cinc al Camp Nou, eh?
Vas bé, m'has llegit la ment.
Ricard?
M'agradaria veure jugar Messi amb el Barça, no m'agradaria veure jugar el Barça amb Messi.
Avui m'estàs matant.
Remata-ho, del mar, jo no puc.
Bueno, vaig en la mateixa línia. Jo crec que no toca. Jo crec que a tots ens agradaria tornar-lo a veure, però jo crec que el pas endavant del Barça ja no pot tenir tornada enrere.
Sí, però Messi és Messi. Gràcies a tots cinc, a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Fins diumenge vinent.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, al Raül Orgales a l'Estudi 1, la Júlia Parici i el Xavi Clementi al control central i el Sergi Camps i el Roger Busà a la redacció. I el record especial d'avui és per una d'aquelles persones que es fan preguntes. Periodista inquiet, que es planteja les coses i es planteja les inèrcies i que sempre suma. Incòmode per al poder, per a tot tipus de poders. Fa uns anys vam tenir la sort de tenir-lo a la redacció d'esports, va durar poc, i en poc temps ens va remoure una mica a tots. Bé, a la gent que encara ens excita el nostre ofici. El Carlos Baraibar ja fa un temps que està al darrere de tot el que es cou a les tardes, a la tarda de Catalunya Ràdio, expert en desmuntar fakes i perico, o periculer, més aviat. Un tros de periodista i un d'aquells companys que sempre vols tenir a prop. Bona nit i que passeu bona setmana. Respira, estela carícia, respira.